La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 12 grados centígrados.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes... Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
El Centre Cultural Mario Silvestre presenta a la compañía Teatre Circ en Una cita con Anton Chekhov. Espectáculo compuesto por dos obras cortas, Afterplay y El Oso, dirigido por Adolfo Matais. Sábado 1 de febrero a las 20 horas y domingo 2 de febrero a las 19 horas en el Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoy. Una cita con Anton Chekhov. Venta de localidades en la taquilla del Teatre Calderón, en Tiquetalcoy y en el Centre Cultural Mario Silvestre antes de las representaciones. Ayuntamiento de Alcoy. Alcoy Cultura. Edificio Alameda 5. Este fin de semana, jornada de puertas abiertas. Ven y visita la vivienda piloto que hemos habilitado en el edificio Alameda 7. Con más del 50% de las viviendas vendidas, es la última oportunidad para poder personalizar tu vivienda. Este viernes de 5 a 8 y sábado y domingo de 10 a 1 y media, te estaremos esperando en la Alameda número 7. Inmobiliaria Carbonell. Teléfono 965-33-33-33.
El sábado 1 de febrero llega a la Plaza de Toros Cubierta de Villena el festival Fuck the Censorship. El Drogas, Boycott, Los Marras, El Último que Cierre y muchos grupos más en el primer gran festival de música del año. Entradas ya a la venta por tan solo 25 euros en compralaentrada.com y en los puntos de venta habituales. Fuck the Censorship, Ayuntamiento de Villena.
Transmite Radio Alcoy Onda Media.
Bon dia, benvinguts a l'informatiu comarcal de 8 de maig, 28 de gener. Quan són les 13 hores i quasi 11 minuts, comencem parlant d'economia, ja que 53 empreses valencianes participaran des de demà fins a diumenge en la Fira Mundial del Joguet que se celebra a Nuremberg. Les firmes valencianes, de les que moltes estan situades a la Foia de Castalla, mostraran les seues novetats en productes que inclouen nines i peluches, articles de modelisme, hobby o bricolatge, segons informen fons de la Conselleria d'Economia Sostenible. La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i el conseller d'Economia Sostenible, el murer Rafa Climent, es desplaçaran fins a aquesta fira per a donar suport als empresaris valencians i mantenir reunions amb professionals d'aquest sector. A l'acabar l'informatiu, la nostra companya Lucía Gadea entrevistarà al conseller Climent, qui donarà més detalls sobre aquest mercat internacional. Seguim parlant d'economia, ja que la localitat d'Ibi contracta a 10 aturats que durant aquest any rebran formació sobre treballs de reparació o de pintura industrial de construcció i a més realitzaran pràctiques a edificis municipals. Té més informació al respecte Maribel Vicedo.
L'Ajuntament de la Vila Joguetera ha engegat una nova edició del taller IBI Empleat, subvencionat per Labora, el Servei Valencià d'Ocupació, amb 232.054 euros. Fins al 26 de desembre, les 10 persones contractades rebran formació sobre obra i pintura industrial en construcció, adhesiu i formigó o construir faldons per a cobertes, entre d'altres. Uns coneixements que, segons informen fonts municipals, aplicaran a treballs que realitzaran a l'antiga fàbrica Pilen, el poliesportiu municipal o realitzar millores en l'accessibilitat de diferents passos de vianants.
I per la seva part, la Diputació d'Alacant atorga un total de 105.208 euros per a les millores en les zones verdes de tres poblacions de l'Alcoià i el Comtat. De nou escoltem a Maribel Vicedo.
La Comissió de Medi Ambient i Estalvi Energètic distribuirà 497.310 euros a 12 municipis de la província. D'aquestos, per a la comarca de l'Alcoià, l'ENS ha aprovat invertir 39.456 euros per a l'adequació i millora de l'espai natural de la Ruta dels Molins a Banyeres i per a la creació d'una zona verda en Onil. Aportarà 40.000 euros, segons s'especifica a la resolució publicada en el butlletí oficial de la província d'aquest dimarts. I en el Comtat, el projecte presentat per Alcoleja per a l'adequació de l'àrea recreativa de l'antic pati de les escoles i millora del parc infantil situat junt al poliesportiu ha sigut el triat per a invertir 25.751 euros. Tots aquests treballs seran executats per la Diputació.
I ara parlem de Muro, ja que aquesta localitat implanta el cinquè contenidor per a la recollida de residus orgànics. En aquesta ocasió ens informa Lucía Gadea.
Juntament amb l'empresa Fogasa, encarregada de la recollida de residus i gestió de l'ecoparc, l'Ajuntament de Muro posa en marxa una campanya per implantar el cinquè contenidor de color marró per a la recuperació de matèria orgànica. S'instal·laran 28 dipòsits amb 2.200 litres de càrrega lateral, a més de 50 contenidors de 120 litres de capacitat per als grans productors per tal de facilitar la separació en origen. Es distribuiran 550 dipòsits domèstics a les llars, amb claus per obrir els contenidors i bosses biodecompostables per a fer la separació. D'aquest últim aspecte s'incidirà en la campanya informativa. Quique Pascual és regidor de Serveis Municipals a Muro.
En explicar a la gent quines són les matèries que s'han de dipositar ahir, que com bé diu la seva paraula, contenidor orgànic, són restes de menjar, restes de carn, peix, restes de verdures i fruita, el que són tapos de suro, caixeres d'ou, etc. Tot matèria orgànica. Què es farà després de tot això? Pues després de tot això es farà abono agrícola, es farà compostatge.
La xerrada informativa comença a les 7:30 en el centre polivalent.
I de Muro a Cocentaina, ja que col·lectiu 03820 Compromís ha demanat valentia a la nova regidora de la Fira de Tots Sants d'aquesta localitat de Cocentaina, Eugènia Miguel. El portaveu de la formació, Jordi Pla, ha explicat que la fira és una de les formes més importants de potenciar la marca Cocentaina i ha explicat, a més, els reptes que hi ha per davant. Anem a escoltar-lo.
Des del col·lectiu Compromís demanem valentia a la nova regidora de Fira per aconseguir tots els reptes pendents que tenim en un esdeveniment tan important per al nostre poble, per al conjunt de la comarca i per al conjunt del nostre país. La Fira té reptes pendents per davant com la sostenibilitat, reptes pendents com la innovació, la valencianització de l'esdeveniment, fer útil el Consell de Fira, potenciar el sector esportiu i també crear l'oficina permanent de la Fira.
Pla ha assegurat que dona la mà a la nova regidora per a treballar conjuntament i espera la seva bona predisposició. I i no fugim, no eixim de Cocentaina, ja que la cooperativa agrícola d'aquesta localitat ha explicat que el seu oli AOB Blanqueta apareix en la primera guia gastronòmica sostenible presentada en l'Oceanogràfic de València i que porta per nom Sustentable. En aquesta publicació es detalla els 100 millors restaurants de la Comunitat Valenciana segons els criteris de diferenciació, qualitat gastronòmica, proximitat de la matèria primera i sostenibilitat ambiental. La cooperativa també ha recordat que atenent a les preocupacions de salut i de medi ambient, ha creat la secció Agrocomtat, on més de 40 socis aporten varietats d'olis locals controlats pel Departament Tècnic segons les pràctiques agroecològiques, sense herbicides. Aquest oli AOB Blanqueta, segons apareix en la guia, és afrutat amb aromes d'ametlla, plàtan, pera i figuera i amb notes amargues i picants, equilibrat i fluid. I entrem en la recta final de l'informatiu comarcal, coneixent com sempre el pronòstic del temps de la mà del nostre climatòleg, Enrique Moltó. Bon dia, Enrique.
Hola, bon dia a tots. La situació del temps ve donada un poc per el pas de núvols des de Ponent i per estos vents que fan que per un costat les mínimes siguin prou suaus, estiguen per tant al voltant de 10 graus inclús, per tant molt suaus, però les màximes tampoc estan despuntant molt i a més el vent resulta molest i parlem de màximes que segurament avui pues, rebassarien els 15-16 graus però no per molt i això podria passar també de cara al dia de demà, és a dir, temperatures prou suaus de nit però no massa altes de dia. Els núvols continuaran inclús dijous divendres, sense ninguna possibilitat de fer res, però sí que n'hi haurà pas de núvols de tipus alt, sobretot. I ja, de cara al cap de setmana, el que notarien seria segurament una certa pujada de temperatures màximes degut a que el vent pràcticament en calmaria o quedaria molt més calmat, i això podria afavorir, com dic, que les temperatures del cap de setmana sí que superaran els 20 graus. Però fins a aquest moment pareix que continuarem amb mínimes de 9-10 graus i màximes de 17-18, com a molt.
Moltíssimes gràcies, Enrique, com sempre, i ara continuem amb la nostra programació. Com hem dit, escoltarem una entrevista de Lucía Gadé al conseller Rafa Climent abans de la Fira del Joguet de Nuremberg i continuarem amb les seccions habituals del Zoco Radiofónico, així com una entrevista amb el regidor portaveu del grup municipal socialista, Jordi Martínez. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
El Consell ofereix el seu recolzament a les empreses valencianes que participen en la Fira del Joguet més destacada, la Fira de Nuremberg. I en la delegació valenciana, a banda de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i també portaveu, Mònica Oltra, està el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. El tenim al telèfon. Gràcies per atendre's, Rafa. Què tal?
Hola, què tal? Molt bon dia i tot un plaer, com no pot ser d'una altra manera.
Bueno, és important este recolzament que també es dona al sector del joguet, sobretot en aquesta fira, que és la més important.
Sí, importantíssim. Jo diria que en aquests moments és la fira per excel·lència en l'àmbit internacional del joguet, no? I el fet de que tant la vicepresidenta com jo mateix, en companyia també de la directora general d'internacionalització, pues estiguem en Nuremberg al costat del sector, jo crec que és important, no? Perquè a banda, no única i exclusivament de la presència, que és bàsica, pues també estem pues ajudant-los econòmicament i de manera legislativa en tot allò que realment el sector s'està plantejant des del 2015, no? I jo crec que cal posar en valor aquesta presència.
Quan parlem del joguet en seguida, s'imaginem aquest ball del joguet que tenim tan proper en les nostres comarques, no? I de fet és l'aportació més important de la delegació espanyola, no? La valenciana.
Sí, hem de parlar de que empreses espanyoles d'un total de quasi 3.000 que estaran presents en Nuremberg de tot el món, 128 són espanyoles i d'aquestes 128, 53, que superem el 41%, són valencianes, no? I bàsicament de pràcticament la totalitat de la nostra zona, de la Foia de Castalla, no? De les nostres comarques. Aleshores, és per a posar en valor I a més, pues un sector que jo diria que està consolidat, que cada vegada pues està enfortint, i sobretot perquè ho diuen així els números, enguany anem a superar les exportacions respecte a l'any anterior, no? És a dir, anem a tindre mínimament un 1 i pico% més d'exportacions que vam tindre l'any anterior, no? I bàsicament estem exportant il·lusió, qualitat, disseny, valor afegit, d'una manera molt, molt potent en el mercat europeu, no? I per tant, pues, tenim que seguir reivindicant este sector, apostant per este sector, i com no pot ser d'una altra manera, el Consell pues vol treballar per este sector, i com no pot ser d'una altra manera tampoc per la resta de sectors que són importants per a dinamitzar la nostra economia.
I en este sector del joguet que va creixent, que creixen també les seues exportacions cap a mercats internacionals, que es posa estos dies en Nuremberg, el conseller espera parlar en valencià perquè ahir n'hi ha molta gent de la nostra zona, no? I de fet té previst una reunió en directius d'empreses que estan ahir exposant, no?
Sí, concretament, mira, avui mateix, esta vesprada nit, tindrem una reunió amb l'associació, el president de l'associació del joguet i diferents empresaris i empresàries, en la que departirem, ens contaran quina és la situació actual que tenen, quina problemàtica pues, poden tindre en aquests moments per a poder nosaltres tirar endavant projectes de cara al futur més immediat i no tan immediat, no? És important sempre estar en contacte directe amb tots els sectors, però en este jo diria que d'una manera molt, molt especial, no? I de fet estem fent-ho des de fa 5 anys, les coses van anant bé, estem parlant de que en el pla estratègic de la indústria valenciana el joguet és un sector rellevant, on des del 2015 podem dir que han arribat per al sector des de l'administració de la Generalitat 16 milions d'euros, i per tant anem a seguir invertint, no?, en l'àmbit de la maquinària, en l'àmbit de la innovació, en l'àmbit de la internacionalització i de les fires, i aleshores és evident que aquest suport només pot vindre des de la base, és a dir, des de les necessitats que ens planteja el mateix, i avui conforme hem fet la resta d'anys anteriors, pues veurem en quina situació es troba, però que jo espero que siguin bones notícies, que ens donen alegria, perquè a mi com a conseller el que em diguen que el sector pues, va funcionant, que cada vegada aquest valor afegit és millor i que els joguets van adaptant-se a la realitat dels nostres xiquets i xiquetes i no tan xiquets i xiquetes, pues, és molt positiu.
Fins el proper 2 de febrer se celebra a Nuremberg esta Fira Internacional del Joguet, i ahí també està el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. Aquí agraïm les seues paraules. Moltíssimes gràcies.
Pues, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i espere que doneu molta difusió d'aquest sector, així com d'altres sectors que ajuden a les nostres comarques, a les comarques de l'Alcoià Comtat i les Foies de Castellà, pues a dinamitzar la nostra economia, a generar benestar en la nostra gent i fer d'aquesta zona pues una zona on es puga tenir benestar i viure la gent amb la qualitat que es mereix. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, conseller.
La Conselleria d'Economia Sostenible acompanya les empreses valencianes en la Fira Internacional del Joguet que celebra la ciutat de Nuremberg del 29 de gener al 2 de febrer. Junts fomentem una indústria innovadora, competitiva i amb capacitat d'anticipar-se al canvi. Junts construïm una economia per a les persones, l'Econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Obrim l'espai Zoco Radiofónico, l'espai dedicat a la compravenda d'objectes per part dels nostres oients, i recordem els números de telèfon, que són el 96 652 62 76 o el 96 652 62 75, en qualsevol d'aquestes dues terminacions, o 75 o 76.
a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí? Dime y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, voy, voy lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no.
Tornem a recordar els números de telèfon, és el 96-652-62-76 o el 96-652-62-75.
Cambio las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí? Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar.
Tenim así un... ens han deixat aquest missatge.
Buenos días. Se venden tres lámparas de techo. Se vende un Isquelestri del año 80 con contrapuertas y 13 coches. Se vende una mesa camilla de cristal faldón y brasero. Se vende un maletín de fin de semana. Se vende una bicicleta estática marca Kona con cuenta kilómetros y regulador de intensidad. Se vende un calentador de butano Junkers de 5 litros nuevo. Se venden 300 casetes estéreos de películas de cine. Se vende una cristalería de más de 500 piezas para bares y hoteles. Se vende una vajilla de 56 piezas más cubiertos de plata del año 40. Se vende una mesa de televisión. Se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende una planta baja y un primer piso en calle San Nicolás número 47. Y se vende un entresuelo y un cuarto piso en calle San Nicolás número 49. Todo esto en el 687-639-235. Repito, 687-639-235. Gracias.
Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolores.
Tenim una quidrada telefònica. Hola, buenas.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal? Digue'm.
Pues dejo un cotxe, un Hyundai Accent, de exhaustivitat, aire condicionat, equipo, música i ITV passar en 1.300 euros.
1.300 euros, vale, perfecte. Molt bé, i a quin número de telèfon?
El 67-51-08-169.
Perfecte, 67-51-08-169.
Vale.
Perfecte, doncs pues moltíssimes gràcies,
vale,
per participar.
Gràcies,
vaja bé, adeu.
Que no hay pasado, futuro, presente, que no hace tanto frío, que aquí está tan caliente, que no hay problema en la envidia de la gente, que no cubica ni centímetro decente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, problema no tenerte.
Que con el pasar de los días te extrañaré menos.
Tenim altre oyent que vol també vendre un objecte.
Vendo trajes de mozárabe para adulto, con túnica con escudo bordado y pieles, malla, cuerpo entero y capucha, zapatos del 42, correaje, cinturón, manguitos y bolsa. Razón al teléfono 630 14 74 39 o 680 455-180.
Moltíssimes gràcies per participar també i anem a veure si tenim noves llamades. Tenim aquesta nova cridada. Hola, buenas.
Buenas. Bon dia. Yo no era para comprar, era si podía diros de que el día de fin de año en una fila van a agarrar un abrigo y en después cuando va a estirar a Armen no va a sobrar cap.
Vale.
Que la persona que ho va a hacer, que falla el favor, si no va a dejarlo en la fila, que fará el favor de dejarlo en la policía con si la hubiera encontrado, en la municipal o en la otra, y pasaría yo a agarrarlo ahí en Radio Alcoy, que feren el favor, perquè a lo millor a ells no fa falta i a mi sí.
Perfecte, pues bueno, pues
i moltes gràcies per deixar-me ho dir.
Res, per supost, faltaria més.
Que no van sort. Agarrar per equivocació, volia dir.
Que tinga sort i que puga recuperar i s'abri.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Vaja molt bé, estarà.
On campus, fresh out east that Atlanta with no mountains down. Fresh out east that I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Sam. He go, hey, take it on me.
Entrem en la recta final d'aquesta secció i recordem de nou els telèfons, a veure si encara podrà entrar alguna cridada més. És el 96-652-62-76 o el 96-652-62-75. Qualsevol d'aquestes dues terminacions, 75 o 76.
Fruta prohibida nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besar.
Bueno, lo que anem a fer és a continuar en la nostra programació. Com hem comentat, després d'una xicoteta pausa, el que farem serà parlar amb el regidor del PSOE i portaveu del grup municipal, Jordi Martínez, i d'aquesta forma arribarem a les 2. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Empresa situada en Cocentaina necesita persona con conocimientos de torno convencional para incorporación inmediata. Se requiere vehículo propio y disponibilidad de horarios. Interesados, enviar currículum al correo electrónico bzoengomados2501@gmail.com o contactar por WhatsApp en el teléfono 617-924-320.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2019-2020. Actuación por primera vez en Alcoy de la eminente compañía de danza Antonio Gades. Medalla de Oro de las Bellas Artes 2019. El sábado 1 de febrero a las 19:30 horas en el Teatre Calderón representarán su emblemático espectáculo Fuego de Antonio Gades y Carlos Saura. un ballet inspirado en Andalucía, su magia y sus tradiciones. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas, en www.ticketalcoy.com y el día del evento en taquilla del Teatro Calderón. Un ballet excepcional con la personalidad, elegancia y maestría de Antonio Gades. Imposible perdérselo. Radio Alcoy con la música.
¿Estás interesado, sientes curiosidad en temas como las civilizaciones antiguas, orígenes ocultos de la humanidad, terapias alternativas, metafísica, psicología emocional? Radio Alcoy, gracias a la colaboración de la Ambrusquería Don Nicolás, cocina italiana desde la calle San Nicolás número 4 de Alcoy, te ofrece la oportunidad de escuchar El Mundo de las 13 Lunas en el podcast de la web www.radioalcoy.com. El nuevo programa El Mundo de las 13 Lunas.
Vuelven les calzotades de Valls al restaurante Torre de Cotes. En febrero, los sábados y domingos, en servicio de comida, ven al restaurante Torre de Cotes y degusta la gran fiesta de la calzotada. Calzots de Valls, frescos y tiernos, traídos directamente de la huerta, untados con salsa romesco, elaborada artesanalmente. Ven y descubre a los pies de Sereyes Torre de Cotes, un espacio con encanto para tus momentos de ocio gastronómico. Estamos en Partida Cotes Altes 2, Alcoy. Reservas 717-7070-87. Aviso: venta de sillas para presenciar las entradas 2020. Primero, los abonados al trayecto de las entradas y procesión general podrán retirar sus sillas en el plazo que comprende desde el 13 de enero al 20 de marzo de 2020, ambos inclusive. Deberán personarse con su DNI original en la Secretaría de la Asociación de San Jorge. Segundo, el horario para la retirada de las sillas y tribunas de fiestas comprenderá de 10 horas a 13 horas y por la tarde de 16:30 hasta las 19:30 horas, en la calle San Miguel 62 de la Asociación de San Jorge. Tercero, en caso de suspensión total o parcial de las entradas de moros y cristianos o procesión general, no se procederá a la devolución del importe del asiento por tratarse de una conmemoración histórica regulada por el Decreto 51/2019 de 29 de marzo del Consell, por el que se declara bien de interés cultural con la categoría de bien inmaterial la fiesta de moros y cristianos de Alcoy, publicado en el BOE número 148 de 21 de junio de 2019. Cuarto, todo abonado que sea a su vez asociado de la Asociación de San Jorge y posea una antigüedad continuada en la Asociación de San Jorge de más de 3 años, obtendrá una bonificación sobre un máximo de 6 sillas, aplicándose siempre dicha bonificación sobre las de mayor valor. Si hubiera más de 6 sillas en el abono, el resto serán expedidas con el precio de venta general al público sin bonificar. Del cumplimiento que refleja la antigüedad de este artículo, estarán exentos todos aquellos asociados que ya lo fueren con anterioridad al año 2020. Quinto, cualquier abonado tendrá derecho a ceder sus sillas por 1 año a la ponencia, recuperando las mismas para el año siguiente sin perder su titularidad. Sexto, para más información consultar la web www.asociaciosanjordi.org o al teléfono 965-540580.
Jordi Martínez, portaveu del Grup Municipal Socialista, benvingut a Radio Alcoy. Què tal?
Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
Jordi Martínez, l'hem convidat també, com estem fent amb els distints portaveus en l'Ajuntament d'Alcoy, per a conèixer com s'ha desenvolupat la gestió en aquests mesos que portem d'Ajuntament, de legislatura, i també al final finalitzarem, com vam fer l'anterior ocasió, tractant de conèixer una miqueta més la personalitat de Jordi Martínez. Però anem per feina, anem amb la tasca que està desenvolupant com a portaveu del Grup Socialista. I quina és la seva avaluació d'aquests 8 mesos de gestions? Èxits, si és que ha hagut errades també del govern, Jordi?
Bé, bueno, nosaltres estem satisfets d'aquests primers mesos, sobretot perquè jo crec que són un poc la continuïtat del final de la legislatura passada, ja que tenen en compte que no vam acabar totes les actuacions que teníem previstes abans del període electoral. Després de les eleccions encara teníem obres en marxa, com puguen ser el ciclo peatonal i la Via Verda o l'auditori de Amanda Blanquer, que el vam acabar en posterioritat, i una sèrie de projectes que jo crec que enguany també ja tindran i ja tenen la seva financiació i sobretot la seva licitació, que són les obres del carrer Sant Francesc, que jo crec que estaven anunciades per la legislatura passada i bueno, pues és la complicació de l'expedient ha provocat que es facin ara. Èxits i fracassos en esta... en estos 8 mesos, bueno, yo creo que lo que el día es exige la continuidad de las políticas que tenían previstas, y si uno puede hablar de fracasos, yo no sé si nosotros somos que tenían que hablar de fracasos, pero sí que es cierto que cuando hay desgracias con las que han tenido en la nuestra ciudad en los últimos días, ya no el gobierno, yo creo que el gobierno y el ayuntamiento y toda la ciudadanía deben hacer una reflexión, ¿no? de por qué pasen las cosas que van a pasar con la muerte de esta dona en el episodio este que han tenido tan extraordinario y cómo va a ser la tormenta, ¿no? Que van a pasar esta semana pasada. Yo creo que ningú pot estar content quan passen coses d'estes i sobretot el govern tampoc.
Ens agradaria també que analitzara l'acció política de l'oposició. Com veu les crítiques que s'han vertit? Pues des de, per exemple, la campanya de promoció que es va fer del centre ja pel mes de novembre, ara aquesta última setmana, com comentava, com reaccionava l'oposició a la gestió feta del temporal per part del govern. Hi ha tres accions. Rodes també va ser criticat, eix de les crítiques, l'eix ciclopeatonal, però bueno, comencem per el tema del temporal.
Bé, en la gestió del temporal nosaltres hem dit que n'hi havia un dispositiu preparat. Estem vivint aquests últims anys episodis que no són els habituals. Si recordem el 2017 es van produir una sèrie de fets que jo crec que no s'havien donat mai. Si recordem tota la caiguda de pins, totes les desgràcies que van tindre la ciutat. I en aquest cas tres quarts de lo mateix, no? Estem davant d'un centre històric que va aprofitar durant molts anys quan governava el Partit Popular per a especular. És impressionant veure la quantitat d'immobles que són d'empreses que estan en fallida i que tenim una mala disposició de tant de bancs com d'eixes propis empreses per a poder gestionar eixos immobles, ja bé siga per part de l'Ajuntament o per part de particulars. I jo crec que això és la reflexió que hem de fer tots. De vegades així lo fàcil és culpar el govern, no? I jo crec que el govern té una part de responsabilitat com no pot ser d'altra manera. L'oposició jo crec que té una altra part de responsabilitat, perquè en aquests casos, com va nomenar certa gent, parlar de morts em pareix d'una manera rastrera de fer política, perquè mai en este poble havent tres episodis gordíssims com pugui ser la Legionella, com pugui ser Ardisil, mai es va posar i mai es va tratar de fer oposició parlant de morts. Jo crec que això ha sigut un atac molt rastrero d'una oposició que en alguns casos jo crec que va a la desesperada. I jo crec que des del govern, en esta gestió de lo que ha passat en esta tormenta i sobretot el que puguem fer en el centre, jo crec que hem après molt, perquè la responsabilitat del govern és una, però la responsabilitat d'altres persones i d'altres col·lectius també va ser. I per tant jo crec que hem de pegar un pas endavant com a govern, hem d'emprendre una acció política, però sobretot una acció administrativa en el que és la gestió del centre, i jo crec que al llarg d'aquestes setmanes anem a anunciar distintes mesures que van a ser les que van intentar ajudar a pal·liar aquesta situació que està vivint el centre, que jo crec que ve donada, com dia al comès, per una gestió anterior que va deixar un solar en el centre i unes cases impossibles de rehabilitar. I per tant jo crec que l'oposició en aquest cas no està molt acertada.
A la vista del que ha passat en aquestes últimes setmanes, considera adequada aquesta campanya de promoció per les xarxes socials que tant va ser criticada per l'oposició i alguns veïns?
Sí, la del centre.
Sí, la de la caseta del centre.
Sí, la falta de coherència de l'oposició és brutal en aquest cas. O sigui, jo vaig escoltar els aplaudiments que feia tota la mesa del centre quan van presentar aquesta campanya en l'Ajuntament. Però és que més emocionats estaven els membres de l'oposició. I en el moment en què van haver les primeres crítiques, com fan sempre, s'acobarden i tiren arrere un pas i aprofiten qualsevol instrument per intentar desgastar el govern. Jo crec que els comerciants van veure quina és la verdadera cara de l'oposició en aquest cas, no? Quan tu estàs allí, estem tots d'acord, consensuem una campanya que jo crec que ni era Gran Hermano, ni tenia res que veure en això, sinó que era promocionar el centre des d'una visió d'unes persones i que va cridar l'atenció, i que jo crec que això, el que nosaltres vam tindre en determinades televisions com una campanya novedosa, no es paguen diners, no es paguen els diners que va costar la campanya, que després la pròpia oposició, jo crec que per covardia, renuncie a defendre el que havia de fer els 15 dies abans, a mi em pareix molt trist.
Este assumpte també del centre, de lo que el debat que demana l'oposició també va ser ahir, motiu de la Junta de Portaveus. N'hi haurà plenari per a debatre sobre la situació?
Sí, este mateix divendres l'alcalde va reunir els portaveus i van marcar una data lo antes possible. Des del govern volem que siga lo antes possible, donant a l'oposició tots els informes el dimecres, per a que coneguin tots els informes de les distintes actuacions que s'han fet des del primer minut ja abans d'aquest episodi que vam viure la setmana passada, i a partir del dimecres, el divendres a les 9 del matí, crec que s'ha convocat un ple extraordinari on tractarem i on informarem el govern de totes les actuacions que s'han fet i podrem debatre sobre les actuacions que anem a fer a partir d'ara en el centre.
Abans de passar al tema del pressupost, que també portarà el seu plenari, voldria també que fera referència a tres eixos de les crítiques: rodes, l'eix ciclopeatonal.
Bé, jo en el tema de rodes crec que anem per el bon camí, no? El projecte, per dir-ho d'alguna manera, la que tenim, jo crec que en la ciutat d'ara, és fer de Rodes un futur pol, no? Un futur pol econòmic i un futur pol de coneixement també, no? Perquè jo crec que Rodes va ser un referent a nivell de tota la comunitat valenciana. Que puguen haver crítiques, jo ho entenc perfectament. De totes formes, també hi ha que dir que quan uno gestiona i té que gestionar en un mateix espai tants projectes junts i tants projectes que tenen distints orígens, la gestió d'això no és fàcil. Que uno mire cap arrere i diga que en els últims 3-4 anys s'ha adelantat poc, probablement sí, però jo crec que sí, el que hi ha que mirar sempre és cap avant, no? I veure quan d'ací poc temps, perquè 2 anys, 3 anys és poc temps en la història d'una ciutat, tinguem allí aquest projecte de Rodes, jo crec que olvidarem un poc que té aquests períodes tan llargs que es fan per a l'administració, però jo crec que quan com a polítics el que hem d'explicar és que l'administració és com és, perquè l'administració garanteix que les coses es facin bé i garanteix que n'hi hagi una legalitat. A nosaltres ens agradaria avui poder començar un projecte de Rodes. La financiació la tenim, el projecte el tenim, però administrativament són temes excessivament complicats, que jo entenc que la ciutadania no pugui entendre, però és la pedra en la que tropecen totes les administracions. Si bé a nosaltres ens hagués agradat fer tots els projectes molt abans d'eleccions, no? Perquè la gent disfrutara d'aquests projectes, i com dia al començ de l'entrevista, se'n queden alguns en cartera perquè la gestió és la que és i l'administració és la que és. I sobre l'eix ciclopeatonal, probablement puguen haver crítiques ara. Una, el nostre objectiu era que no es perguessin aparcaments i ho hem aconseguit. I l'altre, el nostre objectiu ha de ser a partir d'ara, i estem parlant del canvi climàtic, és que es creï en una ciutat com Alcoi determinades accions de mobilitat que al final els nostres fills, avui ho veurem estrany, però d'ací 10 anys els nostres fills no utilitzen o no compren vehicles. Que els nostres fills puguen anar en bici o en alguna altra mitja elèctrica a treballar, a l'institut o a estudiar a la universitat. I jo crec que aquesta és l'aposta que hem de fer. Es poden rebre moltes crítiques, estic segur. Quan peatonalitzem el centre anem a rebre crítiques. Estem totalment convençuts que anem a rebre crítiques. Però totes aquestes experiències, a la llarga, quan es miren en una perspectiva que ha passat el temps, es veu a la cert de les mateixes. No hi ha ninguna ciutat de la Comunitat Valenciana que n'he visitat diversos per a veure com estan menjant-se en el tema de la peatonalització. O Madrid o Barcelona, en algú, quan peatonalitza un centre històric, pega un pas enrere després i torna a fer però lleva de Madrid el govern del PP, però ja saben qui són, no? Per tant, jo crec que aquestes decisions que poden ser polèmiques, al final jo crec que ajuden al desenvolupament d'una ciutat. I ja que veureu en la perspectiva de que la crítica és molt bona i la crítica és totalment entendible, però nosaltres hem de treballar per una ciutat millor.
Anem al tema del pressupost. Fa 15 dies el portaveu del Partit Popular es comentava així, que veu al govern tranquil perquè no necessita un vot per a portar-lo endavant, encara no s'ha oferit als grups de l'oposició, i bueno, que és el que li contestaria el portaveu socialista.
Bueno, en primer lloc, això ho han decidit des d'Alcoyans, que nosaltres tinguem 12 regidors de 25. I que nosaltres sempre en la vocació que hem tingut és de sumar al màxim número de gent en els pressupostos municipals, i li recordaria que si veu la legislatura passada el govern municipal va pactar en distints grups polítics, el teatre és un o seu per a portar els pressupostos endavant. Jo crec que una de les avantatges que tenim com a govern des de que vam iniciar fa dues legislatures el govern en la ciutat és la capacitat de negociació, perquè mai hem tingut majoria absoluta. El Partit Popular això no ho ha conegut mai. El Partit Popular sempre governava amb majoria absoluta i ho feia per decret. Haguera tingut els pressupostos fa 3 mesos o 4 perquè no haguera discutit amb ningú. La nostra vocació i la nostra necessitat és arribar a acords. En qui vulga, en qui aporte. I és la contestació que jo li donaria al Partit Popular, però sobretot la invitació és a tres grups polítics, de que si en el fons el que volen és que les seues polítiques també reflectisquen en la ciutat, que presenten les esmenes oportunes per a que puguen ser acceptades i incloses en el mateix, no?
Molt bé. Bueno, anem amb obres, previsions més immediates de futur. Comentava Jordi que de vegades és complicat portar-les endavant perquè porta la seva tramitació, no? I què és el que pròximament veurem començar a fer-se?
D'immediat jo crec que només, i sobretot jo crec que per el tema de les festes de moros i cristians, en passar festes de moros i cristians començarem d'immediat l'obra de Sant Francesc, ja està adjudicada, ja tenim a l'empresa, ja hem parlat de l'empresa, i ja està aportant-se tota la documentació que té que aportar en este mes, i per tant ja tindrem prevista per a passar festes el que són l'obra, que jo crec és molt important, de tota la zona del carrer Sant Francesc i la placeta de Sant Mauro. També ja tenim adjudicada les obres que vam parlar d'urbanització i sobretot d'instal·lació de nou clavegueram i d'aigua potable en una nova zona en el barri d'Escloig, que anem fent i que té una inversió del voltant de 145.000 euros. I jo crec que una de les qüestions que tindrem de si a final d'any ja en molta informació, i si no informació hi ha plaços, parlaríem de la rotonda de la zona nord.
Són projectes que veuran la llum, segons anuncia el portaveu del grup socialista, durant este 2020. Volem recordar a més que Jordi Martínez és secretari general de l'agrupació local del Partit Socialista, un càrrec que ostenta des de que Antonio Francesc va deixar el càrrec. Ara es perfila, segons les cròniques apòcrifes, dins de la carrera de la secretaria general, però de la província.
No m'estranyaria perquè Toni Francesc, jo crec que avui per avui és un referent en la província i en tota la comunitat valenciana, no? És un alcalde que ha anat legislatura a legislatura ampliant la seva diferència electoral. Jo crec que és una persona que està molt ben valorada dins del PSPB, i sobretot està molt ben valorada perquè està portant a una ciutat com Alcoi a recuperar d'una ciutat que ens havien deixat totalment arruïnada a ser una ciutat referent en tot el país, no? En el País Valencià, però també en tot el territori nacional. Estem parlant de que són de les poques ciutats que són referents en determinades qüestions, com pugui ser en Smart City, com pugui ser en inversions d'Europa. Ara estem parlant també d'inversions que vendran a la nostra ciutat a nivell de, bueno, pues de totes les inversions que van a fer-se en la comunitat valenciana per part de la Generalitat, i no m'estanya en absolut que la gent pense en Toni Francesc com a un possible representant de tota la província d'Alacant a nivell del Partit Socialista del País Valencià.
Volem tancar, ja que hem parlat de la gestió, volem tancar esta entrevista que estem fent-li al portaveu del grup municipal, a Jordi Martínez. Li han demanat que es prestara al qüestionari Proust per conèixer una miqueta més la seva personalitat. Anem endavant, Jordi?
Endavant.
Bien, pues volvemos a ver, ¿quién es el principal tret, la principal característica del seu carácter?
Yo creo que la resistencia.
¿Y quién es la cualidad que más aprecia en un hombre?
La sinceridad.
¿Y en una dona?
También.
¿Quién es la característica que espera de seus amics?
Que estiguen en els mals moments.
¿Y el seu principal defecte, el de Jordi?
La cabuderia.
¿La seva ocupació favorita?
Mirar al mar.
¿Y el seu ideal de felicitat?
Poder tindre temps per mirar al mar.
Per a Jordi Martínez, ¿quina seria la seva major desgràcia?
La mort d'algun familiar.
¿Y què li agradaria arribar a ser?
Ser Jordi Martínez i poder ser lo que he dit abans, no? Poder disfrutar de moments de la vida.
¿En quin país li agradaria a Jordi o desitjaria viure?
En Espanya.
¿Y el seu color favorit?
El roig.
¿La flor que més li agrada?
La flor de azar.
¿L'ocell preferit de Jordi?
El canari.
¿Y els autors favorits en prosa?
Jo crec que un amic comú que és Silvestre Vilaplana.
¿Els seus poetes?
M'agrada molt Mario Benedetti.
¿Y un heroi de ficció?
Mortadelo.
¿Una heroïna?
No tinc cap.
Anem amb la música. ¿Un compositor?
Paul McCartney.
¿El seu pintor preferit?
Vaig estar l'any passat i em vaig quedar impressionat en Sorolla.
¿Y el seu heroi en la vida real?
Els meus pares.
¿Quin és el nom favorit per a Jordi Martínez?
Alejandra.
¿Y el hàbit d'altres persones que no suporta?
La falsedat.
¿El que més detesta dels demés?
La hipocresia i la falsedat, sí.
¿Una figura històrica que li posi mal cosa, Jordi?
Hitler.
¿Una gesta que admire?
El desembarco en Normandia em va semblar molt important per a la llibertat.
Quin do de la naturalesa desitjaria posseir?
La tranquil·litat.
Com li agradaria morir a Jordi?
Dormint.
I quin és l'estat més típic, l'estat més típic del seu ànim?
Bueno, la perseverança i la resistència. M'agrada estar sempre enfrontada a les coses.
Uh-huh. Els defectes que l'inspiren més indulgència?
Els defectes que no són voluntaris.
I per a tancar, un lema.
Cada matí, a per totes.
Jordi Martínez, moltíssimes gràcies també per prestar-se a aquest qüestionari i a aquesta entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres.